Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:03 del migdia d'aquest dimarts 12 de març del 2024. Queden només 11 partits per acabar la temporada i qui més qui menys ja ha tret la calculadora per respondre la pregunta del milió. Quants punts seran necessaris per salvar-se a la categoria? Una pregunta oberta a molts vaticinis. La sensació general és que en caldran menys que les dues primeres temporades de vida de la primera federació. Fent un parell d'operacions ràpides i agafant com a exemple el Sabadell, l'equip que delimita la permanència, la conclusió és aquesta que comentàvem ara mateix. L'equip d'Òscar Cano ha sumat 29 punts en 27 jornades, és a dir, una mitjana d'1,07 per partit, aproximadament. Si agafem aquesta xifra d'1,07 i la multipliquem per les 38 jornades que hi ha a la Lliga, en sortirien uns 41 punts, aproximadament. Una xifra que, per molts, podria ser insuficient, però si segueix aquesta tendència al campionat, li podria valer al Centre d'Esport Sabadell per salvar-se. Si més no, també s'ha de dir que en les últimes jornades els equips que estan implicats en aquesta lluita acostumen a espavilar i a sumar més punts que els aconseguits en els dos primers terços de temporada. En fi, que avui intentarem aportar llum numèricament a aquesta qüestió que comença a planar, a treure també la calculadora al voltant dels punts que caldran, insistim, per salvar-se enguany a la primera federació.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I un Hotel Suís que fem possible amb la Beatriz Aguilar a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs una última hora que l'Espanyol ha fet fora el tarragoní Lluís Miquel Ramis pels mals resultats. Només 6 victòries en els 16 partits en els quals ha estat a la banqueta blanquiblava. El tècnic del filial, Manolo González, es farà càrrec de l'equip fins a final de temporada. Avui, d'altra banda, resolen les dues primeres eliminatòries de vuitens de final de la Champions masculina. A les 9, Barça-Nàpoli a Montjuïc, amb l'1-1 de l'anada a terres italianes, i també l'Arsenal-Porto amb un gol d'avantatge pels portuguesos. I en tennis, Novak Djokovic ha caigut a la segona ronda d'Indian Wells a mans de l'italià de 20 anys, Luca Nardi, número 123 del món, que s'ha imposat per 6-4, 3-6 i 6-3. I la resta del sumari és aquest.
Es comenta la recepció.
Escoltarem avui Marcos Baselga i Carles Salvador i també un informe de l'Adriana Arroyo sobre aquesta estimació de punts que ara comentàvem que caldrà per salvar-se. A més, un reportatge extens sobre Miguel Expósito, que s'ha convertit en el màxim golejador de la història del juvenil A del Mercantil des que es tenen registres, Sofia Santacreu i el seu rècord en els 10 quilòmetres marxa o el retorn de la cursa del Rodal.
L'actualitat de la primera ref.
Una estadística que apunta al compte oficial de la categoria AX. Antonio Montoro, del Real Unión, i Fer Ruiz, del Fuenlabrada, són els dos primers jugadors que arriben als 100 partits a la primera federació. Recordem que s'han disputat un total fins ara de 103 jornades en gairebé 3 temporades. A més, candidats a MVP de la jornada 27, Mika Faye, del Barça Atlètic, Cristian Santos, de l'Arenteiro, i dos porters, Samu Pérez, del Sanluqueño, i Jaume Valens, de l'Alcoyano, tots dos a l'altre grup. I els 3.647 espectadors a la Nova Creu Alta van ser la segona millor entrada de la jornada al grup 1, només per darrere dels gairebé 14.000 al nou estadi de Tarragona en aquest duel entre el Nàstic i el Depor.
La notícia curiosa.
Es va viure ahir a Montjuïc. Matteo Politano, davanter del Napoli, estava atenent els companys de Sky Italia a la prèvia del partit de la Champions. I apareix per darrere Aurelio Di Laurentiis, el president, i se l'endú dient al periodista en qüestió que no podia parlar amb ell. Segons apunten alguns mitjans, mitjans també haurien pres un càmera. Di Laurentiis té vetat a aquest mitjà i a DAZN, el propietari dels drets de la Sèrie A, perquè voldria, diuen, tenir els drets del seu propi club i emetre gratis els partits.
De quin partit no estarem pendents?
A les dues de la matinada s'enfronten a la Liga Premier Sèrie A mexicana el segon equip del Cimarrones contra el Chihuahua.
I a les xarxes socials?
L'intercanvi de publicacions entre el Sabadell i Aleix Coc a Instagram després de la visita del central a la nova Creu Alta amb la samarreta de la Culto. Els herois ho són per sempre, deia el post del club, amb abraçada amb Jordi Branzuela. Aplaudia la publicació, per cert, als comentaris, un altre heroi, Ian Mackay.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Una i 8 minuts i mig d'aquest dimarts, 12 de març del 2024, segon programa de la setmana aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Bé, rumiant la pregunta, eh? Quants punts seran necessaris per salvar-se? Sé que ets un home de números.
Com diria aquella, lo que quiere, que si tengo, que si quiero, no? O sigui, lo que creo, el que penso, el que voldria.
Un més que el setzè, no? Diria aquell.
Sí, correcte, correcte.
Bé, en qualsevol cas, abans de parlar de números i de xifres, anem a repassar també l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell, perquè, clar, torna a ser setmana curta, setmana atípica. Ja ho vam dir, que ara l'equip encadena uns quants dissabtes consecutius, ve de jugar diumenge. Això implica que avui és un dimarts amb regust a dimecres.
Sí, que anem retallant dies a la setmana, en aquest cas, perquè, com dius, el partit és dissabte a Riazor, davant el Deportivo de la Corunya, i això fa que la setmana sigui, entre cometes, un pèl més talladeta per allò, sobretot, d'haver jugat diumenge. A partir d'ara, el fet d'empalmar de dissabte en dissabte, la setmana seran normals, perquè ens entenguem, tindran aquests dies de descans. Però bé, avui ha tocat tornar a la feina, entrenament a Sant Oleguer. Li dèiem ahir, o parlàvem ahir amb l'Adri aquí a l'hotel, és on entrenarà l'equip tota la setmana. Avui ha estat l'estrena en aquest estadi Josep Molins, però tota la setmana s'entrenarà aquí l'equip d'Òscar Cano. Encara diríem a mig camí, Pau, com passa als principis de setmana, dilluns, dimarts, en aquella ressaca que et deixa el cap de setmana, però sabent que ja toca passar pàgina, que has de pensar en la cita de dissabte, perquè déu-n'hi-do el tros de partit que se'ns presenta ara davant el líder i per molts, el ferm candidat al títol i, per tant, a l'ascens a segona, a la Lliga Hypermotion. Però, en tot cas, contents o satisfets, no tant pel resultat, sinó per aquestes darreres bones notícies que ens deixa la infermeria. Vam tornar a veure Marcos Baselga, vam tornar a veure en acció, tots dos titulars, per cert, a Carles Salvador. I podríem dir que, pensant en Corunya, Pau, l'únic interrogant que hi ha, si no ens diu ningú al contrari, podria ser el de Raúl Baena, que va ser, per mi, la sorpresa, entre cometes, més negativa, de veure que ni tan sols estava el malagueny en convocatòria per culpa d'aquest cop que va rebre l'última sessió preparatòria prèvia al partit davant la Cultural i Deportiva Leonesa.
Estarem pendents també aquesta setmana de Ricard Pujol, que dels lesionats també era qui estava en el tram més final de la seva recuperació, en teoria de reaparèixer abans que Jonander a Melívia. Demà també sortirem de dubtes quan traiem el cap per l'estadi de la nova Creu Alta per seguir la roda de premsa de Sergi Maestre, ja us ho podem dir, que serà demà. Però em quedo avui amb aquest parell de noms positius, en clau positiva, que has comentat. Un d'ells, Marcos Baselga. Deies, contents de tornar-lo a veure com a titular. Tu tenies... recordaves quan era l'última vegada?
La veritat és que em va sorprendre molt escoltar ahir la data. O sigui, escoltar ahir aquests 5 mesos és que és una autèntica barbaritat.
Des del dia de Barreiro.
El temps que l'equip ha hagut, o en aquest cas el Sabadell, ha hagut de no poder comptar amb Marcos Baselga amb certa freqüència o com a mínim amb una mica de continuïtat. Una lesió després d'aquella recaiguda, que ben bé no era una recaiguda perquè era conseqüència directa o no de la primera molèstia, doncs va caure un altre cop lesionat, però al final estàs perdent o has perdut una peça d'aquelles que havia de ser, o se li suposava, i volem creure que serà així, molt important dins de l'engranatge d'aquest centre d'esport Sabadell 23-24.
Des d'aquella visita al Celta Fortuna, des de l'aiguat de Barreiro, en què va caure lesionat Baselga, doncs va començar el seu calvari de lesions. També va coincidir amb la irrupció de Vladis Kopotun, però fins al partit d'aquest diumenge contra la Cultu, més de 5 mesos, com ara deia el Sergi Garcés, que no havia estat titular. Comencem per ell.
Sí, comencem per escoltar el de Saragossa, perquè, com dèiem, va tornar a la titularitat, compartint en aquest cas 11 amb Vladis Kopotun. Diríem allò d'ocupant el lloc que en aquestes darreres setmanes estava freqüentant Marc Marruecos, Marru, que va ser un dels damnificats, anem a dir-ho així, per la derrota de les Llanes davant el Sestao River. Però a més va tornar a Baselga i ho va fer amb gol. Durant uns minuts va ser el gol que suposava la victòria del Sabadell. Malauradament, el gol de Berto en el tram final de partit va igualir la festa. Però ens hem quedat amb aquest capítol d'aquestes ganes que teníem tots plegats de veure'l tornar, i gairebé et diria que és una obvietat, que ell era el que més ganes tenia de tornar a sentir-se futbolista, i diu també, anem a escoltar-ho, com ha de ser d'important, o espera ser-ho, en aquest tram final de temporada per l'equip.
Para mí es importante el volver a jugar otra vez de inicio, tenía muchas ganas de, pues como digo, de volver después de haberme lesionado, de haber recaído, de haber perdido esa continuidad, que al final para los jugadores es muy importante, ¿no? Cuando alguien tiene continuidad y vas jugando, vas cogiendo minutos y al final eso te da físicamente un plus, te da también una confianza individual para hacer más cosas. Y bueno, sí que es verdad que el tema de las lesiones pues ha cortado un poco eso, pero bueno, llego a este tramo final con muchas ganas de seguir aportando al equipo y de poder llegar a lo más alto posible aportando.
Doncs molt important, que estigui en condicions Marcos Baselga d'entrada, perquè li tocarà sortir a l'11 a Riazor, si no passa res estrany, i sobretot també pel que deia l'Adri, no? També durant la transmissió, Sergi, que al final, sense ser ni de bon tros, una temporada destacable de Marcos Baselga, com qui no vol la cosa, ja ha marcat 3 gols. Va ser l'heroi el dia d'Unionistes, va avançar l'equip contra la Cultu i amb aquella sensació de ser segurament dels pocs futbolistes de la plantilla que en mitja ocasió et poden fer un gol, perquè a més va ser l'única que va tenir Baselga durant el partit contra la Cultu.
Sí, la va aprofitar, i en aquesta línia col·lectiva ell vol ser important, i és evident que l'equip necessita que ho sigui d'important Marcos Baselga en aquest tram final de la temporada, perquè si mirem des d'un sentit més grupal, hem de recordar que el Sabadell va tornar, diríem, a desaprofitar l'oportunitat que se li havia presentat amb la combinació de resultats de dissabte, l'oportunitat d'obrir aquesta escletxa respecte a la zona d'ascens. Recordem una zona d'ascens que ara marca el Teruel, que està sent un dels equips sorpresa en aquest tram final en aquest tram últim de la temporada, amb aquests 9 punts consecutius que han aconseguit els aragonesos. Però en aquest sentit, diríem que no és una sorpresa tan majúscula, perquè ja sol passar això a les segones voltes del campionat, que tothom es posa les piles, allò que es diu, ningú no vol baixar, ningú no vol perdre la categoria, es donen resultats inesperats, i també a la part baixa de la classificació es donen sorpreses, insistim, com la que potser està materialitzant o està protagonitzant el Teruel en aquest moment. El Sabadell vol ser partícip d'aquesta festa sabent això que diem, que en aquesta segona volta tot va un pèl més car i que ara mateix és quan més concentrat s'ha d'estar per tirar endavant i per aprofitar aquelles oportunitats que es presentin.
Todos los años es así, al final las segundas vueltas todo el mundo, hasta el que se piensa que no, todo el mundo va ganando. El Teruel lleva ahora una racha de 3 partidos, de 3 victorias seguidas y ya se ha metido ahí. Es una categoría en la que no te puedes relajar. Pero más allá de eso, yo creo que nosotros tenemos que mirar simplemente en el siguiente partido, enfocarnos en conseguir las máximas victorias posibles y bueno, yo estoy convencido de que este grupo se va a salvar y que lo vamos a conseguir. Esperemos que mejor antes que más tarde, al final en las últimas jornadas. Lo que está claro es que vamos a estar ahí en la pelea y que no nos podemos relajar y que cada partido es una nueva oportunidad.
Doncs missatge optimista i de tensió, de concentració de Marcos Baselga davant el calendari que li ve al Centre d'Esports Sabadell. Primer dels protagonistes escoltat, l'altre el van poder veure fins i tot ahir al Tribuna Preferent, al canal de Twitch. Pels comentaris que van arribar al xat, Sergi, el consideren el 95% dels comentaris el consideraven el millor reforç en el mercat d'hivern. Carles Salvador, molt ben tornat. El futbolista s'ha dit pel Castellón. Es va notar ipso facto la seva presència al terreny de joc.
Sí, i va ser allò arribar i moldre, també. Recuperat ja de la lesió, aquest, per fortuna, no ens ha tingut allò orfes tantes setmanes com en el cas de Baselga, però també se l'ha trobat a faltar en alguns partits, sobretot aquesta peça important, que ho ha estat des que va arribar, recordem, perquè no havia fet ni tres sessions preparatòries que Òscar Cano el va fer debutar com a titular, a més, allò que es diu arribar i moldre, insisteixo, i aquesta setmana ha tornat a passar el mateix. Un cop recuperat, primera setmana de treball normal i dia de partit.
Sí, de fet, ja el volia fer jugar
contra
el dia del Tarazona, arribar i moldre sense tenir la certesa federativa que podia jugar aquell partit.
Que podria haver estat, recordem.
Però vaja, que podria haver debutat abans i tot.
En aquella setmana estranya, entre cometes, perquè tot just havia tancat el mercat, al final el Sevilla va acabar jugant el dia 4 contra el conjunt aragonès. Però bé, en aquest sentit, Carles Salvador, que també va tornar a ser titular, que també vol parlar d'aquesta sensació que diem, col·lectiva de tots plegats, de veure com de difícil és sortir d'allà baix, com de difícil, per més que es presentin oportunitats, és aprofitar-les, i en aquest sentit també fa el seu pronòstic. Ja que m'has dit que després faràs pregunta, doncs ell també fa el seu pronòstic. No de números, sinó de quan creu que s'acabarà decidint tot plegat i quan arribarem al desenllaç d'aquest grup primer, de la primera federació.
I si d'ahir baix costa molt, ara estem bé, no? Com la gent de baix està apretant, ara estem en aquest moment de la temporada que els de baix apreten, que els de dalt pareix que tinguin més dubtes, i és cert, no? Que portem dues setmanes per a donar ese passet que no ha arribat, però bueno, estem ahí, no? Estem ahí en una victòria o dos seguides, pareix que t'escapes, però al final la realitat és que sembla que si ens anem a salvar és al final, no? Nosaltres i molts altres, no? Que estan ahí, inclús algun d'estos que pareix que estiguin ahí a mitat taula, i al final segur que se es complique com passa tots els anys.
Com va dir, que era una xicoteta ruptura?
Sí.
Una xicoteta ruptura.
Un trencament petit. Sí. Un microtrencament que vindria a ser per altres, doncs en aquest cas amb el valencià de Carles Salvador, que sempre és simpàtic d'escoltar, i a més que s'explica molt bé.
I tant.
Les coses com són, més enllà de bromes o no, d'accents o no, la veritat és que s'explica molt bé.
El Sabadell ha guanyat també en oratòria en el mercat d'hivern amb incorporacions d'homes com Carles Salvador. Escoltem una veu més, Sergi, sí, precisament sobre això, no? El que estem dient també, les batalles a la part baixa, que els equips milloren a les segones voltes, que hi ha millors equips també a la categoria, tot va en aquesta línia avui,
Sí, i ens hem reservat Òscar Cano pel final, en aquest sentit, el tècnic del Sabadell, parlant ja no només de la part baixa, com dius, sinó de tota la categoria, d'aquesta primera federació que tot just està començant a caminar, que encara tenim poc historial com per treure moltes conclusions, però bé, mica en mica anem adonant-nos també d'aquest nivell plus que ha tingut que coneixíem com a tercera categoria, abans, la segona B, amb 80 equips, 4 grups, ara el fet d'haver-se reduït tot, doncs per a Òscar Cano també dona molta importància i molta explicació al perquè d'aquesta igualtat i de que hi hagi tantes poques sorpreses en quant a part alta i part baixa, o al revés. Com de difícil és guanyar un equip encara que sembli que està molt despenjat a la classificació?
Esta categoria ha disparado el nivel del fútbol español. Eso es una obviedad, ¿no? Más allá de que todavía quedan muchas cosas por mejorar dentro de la misma, pero sí que es cierto que es un acierto pleno el haber creado esta categoría. Es decir, tú reduces a la mitad los equipos de la tercera categoría nacional y evidentemente todo se elitiza, es decir, todo es mejor, ¿no?
Doncs parla Òscar Cano d'aquesta millora, també a la primera federació. 1:21 d'aquest dimarts 12 de març del 2024. Això quedarà registrat, Sergi Garcés. Quants punts haurà de fer el 15è del grup 1 per salvar-se?
El 15è? 46.
46?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Jo és que no, o sigui, veig que no anirà molt car,
és a dir,
però tampoc crec que vagi tan barat com ens està semblant ara mateix.
Són 17 punts...
Els que li falten al Sabadell.
És a dir, pràcticament 6 victòries en 11 jornades. Gens malament, eh?
No, és que...
Repeteixo l'operació del principi per veure si això anirà més barat o més car.
No vulguis condicionar el meu vot.
No, el meu vot
ja està llançat.
Per un tema numèric de la projecció que hi ha ara mateix. Recordem, el Sabadell té 29 punts en 27 jornades. És a dir, una mitjana baixa, força baixa, d'un 1,07 punts per partit. Si aquest 1,07 el multipliquem per les 38 jornades, ens anem a una projecció, insistim. Projecció, estimació de 41 punts.
Insuficient.
Tu creus que és insuficient, sí, i que els equips fan més en l'últim terç per, sí, per salvar-se?
Bé, de fet, a veure, si serveix d'alguna cosa el que ja comencem a intuir és que ja s'està veient, que els equips estan fent més punts ara. És a dir, la pròpia projecció del Sabadell, si la vas fragmentant per etapes, està fent molts més punts ara, és obvi, que no pas els que havia fet a principi de temporada. El Teruel és un altre exemple, o sigui, qualsevol que agafis d'aquesta part baixa, dels que s'estan intentant salvar, que són gairebé tots, la seva projecció no és equilibrada. Evidentment, al final fas un còmput general, no? Jo crec que 41, m'atreviria a dir que és un impossible.
Sí, també comptant que les últimes dues, tres jornades sempre hi ha aquell equip de la zona mitjana que no es juga absolutament res,
que es deixa una mica més, sí.
Però potser, jo intueixo que potser va una mica més barat que aquests 46.
Jo 46.
Jo, mira, em mullo, jo diré 44. En qualsevol cas, l'Adri Arroyo, que ens ha deixat un informe sobre això, sobre els números que han estat necessaris per salvar-se, o la puntuació que ha estat necessària per salvar-se a la primera federació en aquestes dues primeres temporades de vida.
Si agafem com a referència els dos primers anys de primera federació, només als grups on militava el Sabadell, al centre d'esports li faltarien uns 18 punts encara per salvar-se, 18 dels 33 que queden en total, més de la meitat. En canvi, l'equip arlequinat és fora del descens i fa tota la pinta que no en caldran tants per assolir la permanència. Per què? Doncs perquè aquí ningú es despenja la classificació, com explica el tècnic Óscar Cano.
Fíjate los equipos. Vas a Sestao, que está abajo, y tiene cuatro atacantes de primer nivel. Vas a el Teruel, el otro día gana en Tarragona, es capaz de volver a ganar fuera de casa, y lo que sí veo y creo que es este apretón que estamos dando todos por abajo, porque Tarazona también tuvo su racha positiva, Cornellá la está teniendo ahora, nosotros también hemos hecho muchísimos puntos en muy poco tiempo, Sestao va a vender muy cara la piel, y eso hace que evidentemente el margen se reduzca y que hay otros equipos que tienen que hacer muchas cosas bien para no estar con nosotros dentro de dos o tres jornadas.
És cert que hi ha hagut per moments equips despenjats, com el Teruel o el propi Sabadell, que va arribar a estar 8 punts per sota, però ningú s'ha deixat anar. Comparem aquestes dades amb els dos anteriors anys. Ara mateix, la distància entre l'últim, el Rayo Majadahonda, i qui marca la salvació, el Sabadell, és de 6 punts, i això sí, la baraja favorable als madrilenys. L'any passat, el Bilbao Athletic ja estava a 10 de la salvació a aquestes alçades, i el fanalet vermell de fa 2, el desavantatge del Betis Deportivo era ja de 18 punts. Això mira només el CUE, perquè en tots dos casos hi havia més equips tallats com el Calahorra o el Costa Brava. I com comenta Cano, ja no és qüestió només de mirar cap a baix, sinó cap amunt. Sembla que cada vegada hi ha més rivals que s'estan complicant la vida i que estaran immersos en la lluita per eludir el descens. Per això, el granadí pronostica que tot es decidirà en l'última jornada.
Hi ha promeses, està ahí cerca de nosotros, Real Unión Irún està cerca de nosotros. Hay muchos equipos implicados y yo lo que sí que creo es que cuanto más es una perogrullada, pero cuanto más equipos estemos implicados, mejor para todos, ¿no? Y yo creo sinceramente que esto se va a definir en la última jornada. Muchas de las cosas que ocurran en la parte de descenso, en la parte de abajo, se van a definir en el último minuto de la última jornada.
El tall, tant el primer com el segon any, va ser de 46 punts. Amb 46 es va baixar els dos anys, amb 47 salvats. Però el panorama era ben diferent a l'actual. Fem un altre exercici, va, de comparativa. No mirem ara la distància del CUE respecte a la permanència. Agafem el primer que baixaria avui si acabés la Lliga, és el Teruel, amb 27 punts, en 27 jornades, una mitjana clavada d'un punt per partit. L'any passat, aquest cinquè per la cua era, a aquestes alçades, el Real Unión, i en sumava 30, 3 més que ara. I fa 2, l'Atlético Sanluqueño amb 33, 6 més. Per tot plegat, Óscar Cano preveu que, en efecte, la salvació serà més barata enguany.
Lo que sí veo es que como no hay nadie descolgado, posiblemente no haya que llegar a 50, ni a 49, ni a esos dígitos. Posiblemente. Puedo estar equivocado porque el fútbol siempre no sorprende, ¿no?
Entre unes coses i unes altres, sembla, doncs, que la permanència serà més barata aquesta temporada. La pregunta clau és: quants punts caldran fer per salvar-se? Una pregunta que, evidentment, ara com ara, no té resposta. Cal veure si en les 11 jornades que queden es despenja algú que sumi molt poc i que faci que la xifra en general vagi més cara, o la tendència actual es manté fins al final i tothom arriba en vida a les últimes setmanes.
És que al final també és un factor molt important aquest que ara apuntava l'Adri, Sergi, perquè estem parlant que, i ara parlàvem fora de micros, en aquest cas anaves al camp, per exemple, del Betis Deportivo i sabies que tenies els 3 punts pràcticament allò assegurats. En les dues últimes temporades hi ha hagut equips que s'han despenjat molt ràpid, però és que ara fins i tot, malgrat que a la cua hi hagi un Rayo Majadahonda que pugui semblar que està doncs en un molt mal moment, està un parell de partits també de sortir del descens.
Sí, el que estem dient, no? Al final no s'ha despenjat ningú encara. O sigui, no pots donar ningú per... De fet, veus pitjor pinta, pitjor coloret a la Societat Deportiva Logroñés, tot i no ser el CUE, per la dinàmica que està portant, que no pas el Rayo Majadahonda, que és el CUE, i que, en canvi, de tant en tant...
Allà està.
Sí, sí, però jo ho dic per dinàmiques, per sensacions, més que una altra cosa, sobretot per la caiguda que està tenint la
SD, sí.
Que ha passat de ser un equip que estava virtualment salvat, que se mantingui, a anar de cap a caiguda. Un cas semblant, salvant distàncies, o Osasuna B, que dius, és que fa 4 dies estava molt tranquil i ja és just l'equip que té per sobre el Sabadell i el té a tocar. Per tant, al tanto amb aquests equips que es poden complicar la vida. Però sí, la realitat és... Jo em mantinc amb els 46, que ningú no pensi que canvio de discurs.
46, ara ho escoltàvem, sinònim de descens. Les dues últimes temporades.
Sí,
les dues últimes temporades.
Jo m'agafo al que diu l'històric, que és que al final, el que dèiem abans, Pau, al final, les últimes 3-4 setmanes, no saps com ni per què, hi ha aquells sorprenents resultats que no hi comptes, que penses tant en primera persona com els altres, de dir, és que el Sabadell anirà a Lugo i uf, Lugo. Però clar, és que vés a saber com ha estat Lugo. Lugo és un d'aquells que té pinta que podria no estar jugant-se res en el tram final de la temporada. Tant de bo quan toqui visitar-los trobis un equip que se m'entengui, perquè això no és sinònim mai de res, relaxat,
de vacances,
sense tenir massa ambició més enllà que el propi orgull d'un partit a 90 minuts, que sempre està demostrat que quan davant tens un equip que en canvi s'està jugant alguna cosa, no saps per què hi ha un plus que surt, que apareix i que acaba tenint el seu resultat.
Bé, avui hem llançat aquesta pregunta, la resposta d'aquí a 2 mesos i mig, quan acabi la temporada, però una altra de les conclusions és que la 15a plaça que ara ostenta el Sabadell doncs té menys punts al conjunt arlequinat que els qui estaven en aquesta 15a plaça en les últimes temporades. Estarem pendents d'aquesta evolució en les últimes jornades de Lliga. A tot això tenim també un últim protagonista, Sergi, una altra veu, hem escoltat avui Marcos Baselga, Carles Salvador, Oscar Cano, i ara ho farem amb Antonio Hidalgo, que va ser espectador de luxe del Sabadell Culto, ple de retrobaments amb Aleix Coc, amb José Manzanera, amb Aaron Rey, amb Joseba Muguruza, tots havien treballat amb ell. Ahir ja vam tenir aquest tast al Tribuna Preferent, avui hem rescatat un parell de fragments.
Sí, hem tret un parell de moments d'aquesta conversa amb l'entrenador de la Societat Deportiva Huesca, que, com dius, va ser espectador d'excepció en l'empat davant la Cultura. Es va fer un fart de saludar gent coneguda i no tan coneguda, i al final li preguntàvem una miqueta per tot plegat, per el seu Sabadell, com li diu ell, el seu centre d'esport Sabadell, i el primer que ens vam trobar és un Antonio Hidalgo feliç per veure com ha reaccionat l'equip i com ara sí és capaç de competir, diu, amb qualsevol.
Ara tenim la sensació de que podem competir contra qualsevol, estem dintre d'aquesta lluita i jo crec que l'equip està molt bé, no?
M'agrada molt com fa servir la primera persona del plural, no. I feia servir molt el nosaltres, ara competim, estem... Molt identificat. De fet, li preguntaves tu al principi de l'entrevista. Home, tens a Manza a la Cultu, tens a Aleix Coc allà... Diu, no, jo vaig 100% amb el Sabadell.
Sí, els hi tinc carinyo, però fins aquí.
Sí.
Lo justo y necesario, no? Bé, en aquest sentit, una més... assolirem, i li poso aquest primera persona del plural també, la permanència, o assolirà el teu Sabadell la permanència? No en té cap dubte, però cap mena de dubte.
Es treure segur, no tinc cap dubte, no? Jo crec que aquesta formació que està agafant a l'Òscar li dona molta estabilitat, és molt difícil atacar una línia de 5. Jo crec que el Carles Salvador al mig, avui he descobert el Marc Domènech, m'ha agradat moltíssim aquest jugador, no tenia controlat. Jo crec que per fora amb el Xino, el treball de dalt del Bladis, jo crec que l'equip competeix i bueno, jo crec que està en una bona línia.
Té bon ull, eh? Antoni Hidalgo.
Que avantatgistes ha de ser. Però té raó, és veritat. Que Marc Domènech és una de les peces importants d'aquest centre d'esport Sabadell i futbolísticament un jugador diferencial, anem a dir-ho així. Tot i la joventut, és un jugador diferencial. Va.
Gran feina la que està fent Antoni Hidalgo a l'Alcoraz. Recordem, 6 punts per sobre del descens, un equip que feia molta olor a Primera Federació, encara ha d'assegurar la permanència, però bé, bona pinta. 7 jornades sense perdre, el Huesca, 550 i pico minuts sense rebre un sol gol. Passa el seu millor moment, probablement, Antoni Hidalgo des de l'ascens de Marbella, tot i que havia fet també molt bona feina al Sevilla Atlético. Però bé, acabem, Sergi, fent una mica d'agenda.
Sí, una mica d'agenda per recordar simplement que demà toca entrenament, com hem dit al principi, i al igual que tota la setmana serà a Sant Oleguer. Demà roda de premsa, finalment ho deies tu, amb Sergi Maestre, i a l'espera del que pugui haver-hi novetats al llarg de la setmana, pendents de si la roda de premsa d'Òscar Cano es manté a dijous o fins i tot es passa a divendres abans de l'entrenament. Caldrà estar molt atents a quan escoltarem aquesta setmana el tècnic granadí parlant a la prèvia del que per ell serà el retorn també a Riazor. Per nosaltres també, però sobretot per ell, que ja ha estat més recentment, doncs aquest retorn d'Òscar Cano a Riazor, que cada cop que va avançant la setmana va deixar més allò que diuen el xup-xup des de Corunya, comença a focalitzar molt en la figura d'Òscar Cano i en aquest retorn de l'ara tècnic del Centre d'Esport Sabadell.
Setmana amb morbo i molt em temo que a mesura que passin els dies s'anirà intensificant aquest debat i aquest tema. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I a la Lliga Nacional, el juvenil B del Centre d'Esport Sabadell va treure un punt de la seva visita a l'Olot. El partit entre Garrotxins i Arlequinats, igualats a punts a la taula, es va saldar amb el 0-0 inicial, un duel molt trebat on cap dels dos equips va poder imposar el seu joc. Amb aquest empat, el segon juvenil del Centre d'Esports suma 4 partits consecutius sense perdre i només una derrota en les últimes 7 jornades. El tècnic Isaac Marcos reconeix el treball fet per l'equip i espera seguir amb els bons resultats al màxim de temps possible.
L'equip, la verdad, que ahora mismo está en una muy buena dinámica, el equipo ahora mismo se está notando lo que lleva trabajado durante toda la temporada, está creciendo muchísimo y la verdad que debemos estirar esta buena dinámica todo lo que sea posible, la verdad.
És cert també que, tot i aquesta bona dinàmica, el juvenil B del Sabadell continua sent un dels pitjors visitants del grup 7, amb només 2 victòries en els 11 enfrontaments que ha disputat lluny d'Olímpia. Marcos afirma que la seva intenció és que l'equip fora de casa mantingui la identitat, tot i no aconseguir els resultats.
El equipo fuera de casa intentamos que sea igualmente reconocible como lo es en casa nuestra, pero bueno, al final siempre hay diversos factores que a veces no podemos controlar y que son los que provocan este tipo de resultados, sobre todo fuera de casa. Al final, en esta categoría, ganar fuera de casa es muy complicado porque los equipos tienden a hacerse fuertes en casa y ahí es donde nosotros nos está costando más sumar puntos.
Falten només 9 jornades pel final d'aquesta Lliga Nacional i el juvenil B del Sabadell és 9è amb 28 punts, tranquil, a la zona mitjana de la taula i amb un bon coixí de 8 punts respecte a la zona de descens.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I recordem que aquest cap de setmana no hem tingut competició a la Divisió d'Honor per la disputa de la Copa del Rei. Avui ho volem aprofitar per parlar sobre un fet històric que s'ha produït al juvenil A del Club Esportiu Mercantil recentment. Miguel Expósito ha trencat tots els registres i fa unes setmanes es va convertir en el màxim golejador de la història del primer juvenil blaugrana des que hi ha dades a mitjans dels anys 80. El tècnic de l'equip, Carlos López, es desfeia en elogis cap al seu futbolista.
El Miguel, jo et puc dir que és amb molta diferència un dels dos, tres millors davanters que he tingut la sort d'entrenar, perquè sempre hem destacat, com tu bé dius, que la primera volta, no?, li va costar una miqueta a marcar, però el que ens donava l'equip en quant a joc doncs era espectacular. I ara tenim la sort que està fent el mateix i, a més, està fent gols.
Doncs bé, el Sergi Parc ha reunit l'actual davanter mercantilista i l'anterior jugador, que fins ara ostentava aquest rècord, a l'entitat en aquest reportatge que us hem preparat avui.
Feia gairebé 30 anys des de la temporada 94-95 que Sergio López tenia el rècord golejador de la història del juvenil A del mercantil.
Que se haya batido mi récord es una cosa que sinceramente creo que con el tiempo tenía que pasar. Pero bueno, la verdad que es una cosa que hasta que no salió la noticia y pusieron esta tabla no era una cosa que tuviera presente y que, bueno, que ha sido circunstancias que han pasado y no mucho más.
Així va rebre López la notícia que Miguel Expósito, l'actual davanter mercantilista, havia superat els seus 33 gols de la dècada dels 90. La fita es va trencar el passat mes de gener en un dia pel record per Expósito i, a més, ho va aconseguir en un dels partits més especials de l'any.
Convertirme en el máximo goleador del juvenil A del mercantil para mí ha sido un orgullo y sobre todo en el club que me lo ha dado todo. Sí, al marcar el gol contra el Sabadell pues fue yo creo que mucho más importante aún porque como es el derbi pues me puse más feliz y fue un orgullo porque jugar contra el Sabadell y marcar y encima el gol que te convierte en el máximo goleador pues es una cosa que pocas veces se consigue y muy feliz.
El jove futbolista sabadellenc va fer un doblet aquell dia i el mercantil va tornar a guanyar el derbi contra el Sabadell, 3-2 en aquest cas. Un cop més, Expósito va ser decisiu. Des que va pujar el juvenil A, Expósito no ha parat de veure porteria. El curs 2021-2022, quan el mercantil estava preferent, va fer 15 gols. L'any següent, ja a Lliga Nacional, en va aconseguir els mateixos. Per això, ningú es creia que aquesta temporada, a Divisió d'Honor, no hagués celebrat encara ni una sola diana durant el primer tram de Lliga. La sequera, de fet, li va durar fins al mes de desembre.
Al principi de tot, al no marcar, pues mucha gente me decía cosas y yo lo que hice fue comerme la cabeza. Pero al paso de la jornada me di cuenta que mientras que el equipo ganara, tampoco hacía mucha falta los goles, pero en el momento que entró el primer gol contra el Zaragoza, pues fueron entrando a raíz de ahí.
A partir d'aleshores, però, el ritme golejador d'Expósito en l'any del retorn del mercantil a Divisió d'Honor ha estat senzillament espectacular. En 3 mesos ha marcat 8 gols, incloent-hi els esmentats contra el Centre d'Esports i ja és el pitxitxi de l'equip graciec. El seu encert està servint perquè el conjunt blaugrana estigui signant una temporada somiada, ja que se situa 7è a la classificació i cada cop és més a prop de l'anhelada permanència a la màxima categoria del futbol estatal.
Me están diciendo muchas veces de conseguir alguna cifra entre 10 y 13 goles, pero yo lo que intento es ir partido a partido, intentar marcar y si no se puede, pues dar lo mejor para que el equipo gane y partido a partido.
Aquest és l'objectiu que té Expósito a curt termini en el club de la seva vida. I després, el futur ja dirà. Ara Expósito, doncs, ja acumula 38 gols amb el juvenil A, 5 més que López, i encara queda lliga per endavant. No li traurem ni un mil·límetre de mèrit, però com recorda el ja exfutbolista, les circumstàncies entre ara i fa 30 anys han canviat força.
Hoy en día, pues los jugadores pienso que pueden llegar a los juvenil A un poquito antes. En mi época, llegar al juvenil A, si tenías un año o tenías dos, ya era mucho. En este caso, Miguel ha tenido la suerte de poder disfrutar 3 años de juvenil A.
Ara López té 47 anys i, evidentment, ja està retirat dels terrenys de joc. Però aquí van alguns dels records que guarda de la seva etapa formativa al mercantil.
Mi sensación y mi cosquilleo es cuando paso por el campo de la calle Bocacio, porque es lo que yo considero que es la casa del mercantil. Con todo el respeto del mundo, a mí este es el campo del mercantil ahora, pero para mí el mercantil es campo calle Bocacio y es Joan Murtro.
Ara, en aquest rànquing particular que recull el club, és Expósito qui el lidera amb els 38 gols. López és segon amb 33 i per darrere hi figuren noms il·lustres com els germans Aarón i Nacor Bueno.
Sí que me sorprende que durante 30 años y me sorprende que jugadores de un nivel muy superior a mí en su momento no marcaran más porque había jugadores de mucho nivel para haber marcado más goles que yo.
I després de l'etapa formativa al mercantil, com va continuar la carrera de López? Va despuntar en algun lloc? Va seguir marcant gols?
Después de mi etapa de juvenil aquí, pues el salto a fútbol amateur, como le he comentado a Miguel, pues fue un poco difícil, porque ahí fui a un equipo de tercera división, como era el Premiá, un equipo que había bajado de segunda división, un equipo que venía con gente muy veterana, en la que me costó mucho jugar, en la que me costó mucho adaptarme al cambio. Y bueno, y a partir de ahí ya dar vueltas por Ripollet, Moncada, Sardañola, intentando disfrutar de fútbol y bueno, y ganarse un dinerillo, que es lo que en el momento quadrava.
López, doncs, va trobar l'acomodament al futbol territorial en equips com el Montcada, el Can Rull o el Cerdanyola i es va inflar a marcar gols, més de 200 en la seva carrera amateur. Això sí, al final no va acabar jugant a l'elit malgrat haver estat un dels més destacats de la història del Club Esportiu Mercantil.
El gol es una cosa que siempre se me ha dado muy bien, pero no me considero nunca un gran jugador. Yo veo la tabla y veo muy buenos jugadores por debajo mío que han conseguido llegar muy arriba y han sido muy buenos jugadores. Yo creo que fuera del Mercantil, salvo los últimos años de amateur, tampoco conseguí dar mi mejor rendimiento en ningún sitio.
Ara ve d'experiències viscudes entre unes quantes i, evidentment, és una veu autoritzada per aconsellar Expósito de cara al futur.
Bueno, ya Miguel, el único consejo que le daría, el mismo que le podría dar a mi hijo el día de mañana, cuando acabe esa etapa de juvenil y pase al fútbol amateur, es que tenga paciencia, que siga disfrutando, que no va a tener la suerte de poder disfrutar de la misma manera, porque una cosa es cuando juegas aquí en un club de toda tu vida y te sientes como en tu casa, o cuando tienes que ir a clubs, que donde te encuentras gente veterana, que ya se juega un dinero. Y cambia mucho la cosa. Que tenga paciencia, que siga disfrutando de lo que hace y poco más.
Com dèiem abans, Expósito ara està centrat en l'actual temporada i amb la missió d'ajudar el juvenil del Mercantil a assolir la permanència a Divisió d'Honor. Però el relleu està fet. Agafa el testimoni de López en els registres històrics del club i, òbviament, també li recull el guant amb el futur més pròxim en l'horitzó.
Sobre el futuro, lo que pienso es que mientras el paso de las jornadas vayamos ganando y el punto y el equipo vaya sacando puntos, pues yo creo que me van a venir ofertas de equipos con división más alta, pero yo ahora lo que estoy mentalizado es en salvar al equipo y hacer la mejor temporada posible para que el año que viene pues tenga un buen futuro y me pueda dedicar a lo que más me gusta, que es esto.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Lluís Blanc, Juan Manuel Cañizares, Judit Forca, Mara Jiménez o Joaquim Judez.
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota a la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any, fins al 2 d'abril a les 12 de la nit.
Tercera edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza iSabadell amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tres quarts de dues, estem de tornada, obrim bloc atletisme aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Sofia Santacreu continua trencant registres de precocitat en el seu debut en aquest 2024, un cop superada la lesió. L'atleta de la Joventut Atlètica Sabadell va guanyar el Critèrium Internacional de Marxa de València amb tot un reguitzell de rècords. D'entrada, els 45 minuts i 25 segons invertits són la seva millor marca personal en els 10 quilòmetres marxa sobre asfalt, rebaixant en gairebé 2 minuts la seva anterior plusmarca. A més, aquest temps la situa com la tercera millor espanyola sub-20 de tots els temps i la desena en el rànquing mundial sub-20 d'aquest 2024. Tot plegat, insistim a més, amb la majoria d'edat acabada de complir fa tot just un mes. Santacreu ha admès que no s'esperava fer aquest temps a la Ciutat de les Arts i de les Ciències.
La idea era sortir a un ritme per fer una marca que en principi estava bé, però vull dir que jo podria fer. Però, o sigui, em vaig trobar bé amb els quilòmetres, vaig anar agafant més ritme i al final va sortir aquesta marca, però que, bueno, és que ni tan sols quan vaig arribar a meta sabia la marca que havia fet i em va sorprendre moltíssim.
Un registre que també l'ha classificat per la prova individual del Mundial de Marxa per Equips, que es disputarà el 21 d'abril a la ciutat turca d'Antalya. La marxadora barcelonina, que a més acaba de canviar d'entrenador, trencant amb Sergio Ezquerro, es pren aquest 2024 com un any d'aprenentatge.
La temporada ha començat una mica diferent a les altres, però bueno, me l'he pres com una temporada de canvis, d'adaptació i sobretot de començar a aprendre el que és entrenar al nivell, per dir-ho d'alguna manera. I, bueno, més que res, això, una temporada per aprendre.
El gran objectiu de l'any serà el Mundial Sub-20, que es disputarà a finals d'agost a Lima, Santa Creu. A tot això, no ha estat l'única atleta de la JAS que ha obtingut un gran resultat aquest darrer cap de setmana. El Campionat d'Espanya Sub-20 en pista coberta, celebrat a Salamanca, Fatou Diallo es va penjar la medalla de plata al salt d'alçada, també fent millor marca personal, 1.72. L'altre participant sabadellenc, Adrián Mota, no va poder progressar a les semifinals dels 200 llisos. I més atletisme, el calendari del 2024 d'aquest esport de casa nostra està d'enhorabona perquè enguany recupera la cursa del Rodal, que torna dos anys després per celebrar-se, aneu apuntant a l'agenda ja, el pròxim diumenge 21 d'abril. Avui ens acompanya a l'estudi un dels seus organitzadors, l'Àngel Vinyeta. Àngel, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé si dic a maleïda, però la cursa ha estat força accidentada els últims anys. Avui feia un exercici de memòria. El 2020 se celebra una setmana abans del confinament, escurçada pels efectes del temporal Glòria, el 2022 encara retallada, amb sortida des de la fàbrica dels nois Buixó. D'entrada, per què us hi heu tornat a engrescar, us hi heu tornat a posar amb aquesta cursa del Rodal?
Bé, per moltes coses, sobretot per poder tornar als orígens, i creiem que és dels llocs més emblemàtics i més ben valorat per tots els corredors, com és el fet de tornar a la sortida i a l'arribada original a les pistes municipals d'atletisme Josep Molins. Això ens permet pues, guanyar amb tot. Els atletes ja saben que disposaran d'un pàrquing molt ample i, sobretot, i més important, de tots els serveis que ens dona la pista d'atletisme, com són els vestidors, dutxes, amb el seu moment, guardarrobes, vull dir, això fa que la cursa torni a ser una cursa atlètica amb tots els ets i uts.
Ha estat complicat, per la cursa del Rodal trobar aquest espai, ara ho dèiem, en els últims 4 anys.
Sí, va ser molt complicat perquè el que no volíem és deixar-la de fer. Llavors, com que havia la limitació de que no es podien passar pels ponts del riu Ripoll, dels vells, i això feia pues, que no poguessis ni sortir ni arribar de les pistes, és a dir, ni passar de més enllà de la sortida, que estava ben bé a tocar del pont que no es podia trepitjar allà a la fàbrica dels vapors del Buixó, i bé, un cop s'ha solucionat el tema dels ponts, que han quedat autèntiques autopistes, avui mateix en bicicleta un dels companys deia, caram, si això sembla una autopista, dic, no, amb uns ponts impecables, i això fa que, doncs, ràpidament tornem a sortir i arribar a les pistes municipals d'atletisme Josep Molins, que és l'essència d'aquesta cursa del Rodal.
De fet, ja va passar, recordo, el dia de Sant Esteve, amb la cursa rodant pel riu Ripoll, com s'anomenava abans, que també podia recuperar aquest pas pels ponts i permetre precisament això, la sortida i l'arribada des de les pistes Josep Molins. El que sí que canvia, Àngel, respecte de l'origen de la cursa del Rodal, és la distància. Acostumava a ser abans d'uns 15 quilòmetres, aproximadament. Ara estic veient per aquí el cartell, que el tens al davant, 10,8 quilòmetres. Per què aquesta retallada?
Efectivament. Hem pensat que poder s'havia d'escurçar una mica perquè aquests 15 quilòmetres i escaig, que eren els inicials, com molt bé recordes, que incluïen els 5 quilòmetres per dins la totalitat del bosc de Tugores, amb dues pujades molt fortes, especialment la del quilòmetre, un cop passat el quilòmetre 10, ja pujaves per darrere a la Torre del Canonge, i això, creiem que aquests 15 quilòmetres eren una mica massa exigents, perquè ens trobaven que els que són molt aficionats al trail, els fondistes de veritat, li semblava curt, i en canvi la gent que és més una mica menys donada a córrer per muntanya li semblava que era massa dura. Per això hem considerat fer una cosa intermitja, que sortiran 10 quilòmetres 800, 10-900 aproximadament, que respecte a tota la sortida inicial per tot el parc fluvial direcció Campuchaner, pujarem a dalt als Vivers per la pujada que s'ha pujat sempre, la del Molí de l'Amat, però un cop estem a dalt a la zona dels Vivers, on havia el primer avituallament, continuarà sent el primer avituallament, però en aquest cas ja no serà el primer avituallament, sinó que serà el primer i l'últim, perquè farà que llavors ja automàticament, per l'altra banda, es baixi per on es baixava, i ja es baixi directament, direcció ja cap a les pistes, sense entrar als 5 quilòmetres del box de Tugores, i això farà pues, que siguin aquests quasi 11 quilòmetres al final, que creiem que és una distància prou òptima perquè tothom no acabi tampoc destrossat, però sí que pugui tenir aquest tastet de lo que tenim del parc fluvial del riu Ripoll i de la zona de Tugores.
Per tant, amb aquesta essència podríem dir una mica més popular que respecte a aquella distància de 15 quilòmetres. La idea també és cobrir el topall, no?, de 250 inscrits que us heu marcat. Creieu que hi arribareu, no?
Creiem que es pot assolir aquesta xifra perquè és més o menys la que ja es venia assolint a les altres edicions i amb l'al·licient aquest d'un quilometratge més assequible. I sortir i arribar a les pistes municipals d'atletisme, que repeteixo, és una instal·lació emblemàtica per tots els corredors que segur que ens visitaran d'aquí dels voltants, més tots els de Sabadell, vull dir, crec que serà el clic definitiu per tornar a tenir una cursa del Rodal, com deia, amb tots els ets i uts.
Doncs encara queda més d'un mes, estem parlant del 21 d'abril, un diumenge a les 10 del matí, però vaja, que volíem fer ja aquest primer tastet de la cursa del Rodal, 12a edició, que torna al calendari atlètic de casa nostra, inscripcions obertes, hem de dir també, preu de 10 euros, i amb la idea de cobrir aquests 250 inscrits, preu assequible. Però està bé, pel que és avui dia les curses, Àngel, està molt bé.
No hem volgut tocar el preu des de la 12a edició, que com diem serà aquest cop. En 12 anys no s'haurà tocat el preu, que crec que si no som l'única cursa del calendari català, segur que estem amb el top 10. Volem fer preus populars perquè el que volem nosaltres és fomentar l'atletisme, que la gent corri i sobretot que corri per aquests llocs que tenim preciosos, com és el riu Ripoll i la zona de Tugores. Que si algú no la coneix, gràcies a la cursa del Rodal ho pugui conèixer.
Doncs sí, senyor. Per algú que ja està a forma part d'aquesta desena d'inscrits, t'he de dir que s'agraeix aquest preu de 10 euros. Àngel Vinyeta, un dels organitzadors d'aquesta 12a cursa del Rodal de Sabadell, gràcies per haver vingut aquí avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Som-hi, 6 minutets per arribar a les 2. Parlem ara de futbol sala de la segona B masculina perquè venim d'un cap de setmana sense victòries pels dos equips de la ciutat. Anna Clara, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, Pau.
Tant el club com la Pia no van poder aconseguir el triomf tot i jugar de locals, però tot i això recordem que cap dels dos ha de patir d'aquí a final de temporada.
Així és, els de Pau Machado no van poder aprofitar les oportunitats que van tenir al llarg del partit i van empatar 1-1 contra el Barceloneta. Actualment, la Natació Sabadell va 11è amb 32 punts, només un lloc i un punt per sota dels Escolapis, que són desens amb 33 punts. Marc Armosell, jugador dels nedadors, destaca la igualtat que va haver-hi en l'enfrontament contra el Barceloneta.
Fue un partido bastante reñido, que al final lo pudo ganar cualquiera. Y sí, es un resultado un poco corto porque al final un 1-1 con todas las ocasiones que tuvimos, yo creo que podría haber quedado perfectamente 4-4, 5-5 o decantarse para cualquier lado.
En el partit de la primera volta, els nedadors van perdre per 6-3 a casa. Malgrat haver sumat un punt en aquest enfrontament, el club es continua trobant en zona de ningú, ja que són a 17 punts del descens i a 11 del play-off. Tot i això, Hermosell incideix en continuar competint fort, ja que encara queden partits per acabar la temporada.
No es lo mismo que estar donde estamos, porque al final creo que estamos a 17 puntos, así del descenso, me parece. Creo que quedan dos o tres partidos para que sea matemáticamente imposible descender y para que sea matemáticamente imposible hacer playoff. Pues al final estamos a 11 puntos. Sí que es cierto que si esta semana ganamos a Picasso nos ponemos a 8. Pero claro, también nos queda Nucia, nos queda Manresa, nos queda algunos equipos muy complicados, muy competitivos. Y sí, la verdad que sí que falta un poco de motivación. Pero bueno, el vestuario está intentando ganar todo lo posible. Estamos yendo a por todas el fin de semana y bueno, intentarem sacar el màxim puntos que podem.
Això pel que fa al club, pel que fa a l'Escola Pia, Anna, dura derrota a casa contra el Cerdanyola. Els de Pedro Donoso van caure per un contundent 4-9.
Sí, el partit va començar amb domini escolapi, però els cerdanyolencs van aconseguir empatar el partit i després de capgirar el resultat van acabar de sentenciar en el tram final. Marc Pagès, capità de l'equip, explica les dificultats que va haver-hi en l'enfrontament.
La diferència no va ser per aquest resultat, sobretot al principi, que jo crec que vam ser clars dominadors del partit, amb l'1-0, després ens fan l'1-1 en una jugada molt polèmica de si hi ha falta o no en el Santi, però és com un xut de camp a camp, que sembla que li fa falta que no. Llavors aconseguim fer el 2-1 perquè seguíem dominant, i el seu 2-2 també saquen de córner un rebot. Llavors, o sigui, per tot el que havíem guanyat de fer mèrits i anar 2-0 al marcador, ells ens fan al final un empat amb res i menys, no?
Un partit que va estar envoltat de bastants polèmiques, sobretot pel que fa al primer gol del Cerdanyola. Pagès destaca un dels principals objectius de l'equip, no queixar-se tant dels àrbits. De fet, les protestes li van costar l'expulsió a Jordi Cerdà.
Penalitza queixar-nos als àrbits més del compte, no? A tot l'equip, és una assignatura que tenim pendent, crec que des de fa anys, i llavors en el primer gol, com et deia, va ser molt, molt polèmic, perquè, bueno, creiem que la falta era clara. Llavors tot l'equip surt a protestar a l'àrbit i li ensenyen doncs, la primera targeta al Jordi. I llavors la segona és una contra, que bueno, talla la contra per darrere i bueno, pot ser groga, sí. I clar, al final per mi la que ens penalitza és la primera, no? Perquè la segona és una falta doncs, que al final ha de fer, però la primera bueno, doncs, ens penalitza més del compte.
I ara tots pendents de la Copa Catalunya. La Pia juga a Terrassa aquest dijous a la nit i si els de Pedro Donoso passen ronda hi haurà derbi Pia Club a la següent eliminatòria.
Doncs un dels pocs al·licients que li queda aquesta temporada de futbol sala pel que fa a la segona B masculina. Anna, gràcies, que vagi molt bé.
Adeu.
2 minuts per les dues, acabem fent un últim apunt d'esquash perquè Iker Pajares debuta en uns minuts a l'Optasia Championships de Londres. És el retorn a Europa de l'esquashista sabadellenc després dels últims tornejos als Estats Units, amb la final a Washington i la segona ronda a Chicago. El del tenis Sabadell s'estrena a 3:45, hora d'aquí, contra el local George Parker, també nascut el 96 com ell, i número 50 del món. Pajares, en canvi, és el 17è després de l'última actualització del rànquing feta ahir mateix. En cas de passar a vuitens es trobaria amb el galès Joel Makin, que és el 6è cap de sèrie del torneig i que s'estalvia, per tant, aquesta primera ronda. Poc més d'un minut i seran les dues. Marxem. Res més, us enviem una abraçada de la Bea Aguilar al control de so, també als nostres estudiants en pràctiques Ivan Lechuga i l'Anna Clara, i de tot el departament d'esports d'aquesta casa, també de Ràdio Sabadell, una forta abraçada. Demà s'hi torna a posar l'Adriana Arroyo a partir de la 1 en aquest espai a l'Hotel Suís. Seguirem la roda de premsa de Sergi Maestre, també la presentació de l'Open Lexus femení de tenis al Club Tenis Sabadell o la representació sabadellenca femenina als Estats Units buscant classificar-se pel March Madness Universitari. Ara, els informatius, el Notícies Migdia, conduït per l'Helena Molist. Que vagi molt bé. Bon dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.